Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
8 minuts passant de les 11 del matí, la sintonia ens convida a parlar de l'actualitat, però d'una manera així una miqueta més informal, més a peu de carrer, no? Montse, benvinguda. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí, sí, estupendo.
I ben xula, eh?
Sí, sí.
Tens arregladeta de perruqueria.
Home, sí, anat a la pelu.
Anat a la pelu.
No, però la
pelu. I ve de la pelu.
A mi me van arreglar el dissabte. Però jo lo conservo. Jo lo conservo.
Mira que bé, se li aguanta perfectament. Anna Maria, bon dia.
Molt bon dia.
I Fina, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui hi ha teca, eh?
Teca, manteca.
Hi ha teca, hi ha coses per... I, si voleu, comencem per la celebració de demà, que demà és el Dia de la Dona, Dia Internacional.
Demà és festa, no?
Demà no és festa, no.
Pues no diuen que els dies internacionals hauria de ser festa?
Si haguessin de fer festa
totes
o festius tots els dies
però,
internacionals,
clar, si és el dia internacional,
no treballaríem
dona,
mai.
Eh? Hauríem de fer, si és el Dia Internacional de la Dona, hauríem de fer festa les dones.
Les dones?
Pues ho tenen. Tu
creus que les dones fan festa?
Mai.
No, mai.
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 Mai. Mai. Fem festa.
Les dones no tenen ni vacances, ni retiro, nada. Re.
Re, re.
La dona no retira ni vacances ni re. Re.
Doncs, si us sembla, podem fer una mica un balanç de la situació. D'entrada, què us sembla que haguem de celebrar el Dia de la Dona amb un dia especial?
Pues jo penso que les dones cada dia tenim dia especial. Per què hem de celebrar un dia en concret? Si no fem absolutament res diferent. Tots els dies de l'any són els mateixos. I més a més, a veure, precisament el dia 8 de març no ha hagut cap cosa molt considerada que hagin fet les dones el 8 de març. No s'ha lluitat per alguna cosa que justament el 8 de març s'hagi fet o tal, no? Vull dir, es va agafar el 8 de març, suposo, perquè no hi havia cap altre dia que s'hi agradés.
Jo crec que és més aquesta gent que no té llibertat de la dona, que no tenen llibertat, no? Aquesta gent que no els hi deixen expressar i no deixen fer coses, però nosaltres per ara no tenim aquest problema, no?
Sí. Però potser en tenim d'altres.
Sí, tenim molts problemes.
Com a dones, no sé, us sembla que és normal el tracte que se li està donant a la dona en diferents àmbits?
A veure, penso que les dones tenim un problema.
Tenim un problema, una altra dona.
Una altra dona, Déu meu,
Eva,
senyora.
Anna Maria, t'he sentit a dir que no sabies per què era el 8 de març.
Exacte.
Us ho dic. 8 de març és perquè, ara, si us dic l'any m'equivocaria, però quan les dones reivindicaven els seus drets, en una la Fina ho sap també.
Sí, però com no ho sabia ben bé, no he volgut posar la pota.
Als Estats Units, quan començava el moviment de les dones sufragistes i reivindicar els drets, hi havia unes dones en una fàbrica que es van posar en vaga i les van cremar dins la fàbrica. I era un 8 de març.
De fet, és veritat, hi havia la pel·lícula que
encara
no hem pogut veure.
Sí que és veritat, sí.
Ho sabia,
no relacionava amb la data. Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
I ja m'acomiado, guapes.
Pots quedar-te, eh?
Servei de documentació. Servei de documentació.
Veus, mira, jo no ho relacionava amb això.
Clar, que algú que relacionava.
Jo ho sabia, però no volia posar la pota. No sabia, sabia que les havien cremat, però no sabia on, no sabia expressar-me. Llavors, per això no ho he dit.
Bueno, és una jornada reivindicativa.
Sí,
per reivindicar...
Disculpeu que no estigui al dia amb això. Pensava que ho havien fet, doncs mira, com quan fan qualsevol altra cosa.
Vosaltres us en recordeu, no?, que la setmana passada, per exemple, parlàvem del tema de les professores i la falta de professors que hi havia a les escoles. Doncs en l'àmbit professional, tornem a insistir en que sembla que hi ha una sèrie de professions que estan no pensades, perquè no estan pensades però que acaben sent pròpiament de dones. I si no, repassem, per exemple, quin tipus de tasques fan les dones. Les dones es dediquen a cuidar nens, a cuidar... O sigui, tot el que és cura de,
sí,
dels altres, sí, són feines que fan
les dones,
principalment les dones.
La dona ara estudiant i tot, està molt més amunt que l'home. que el jovent, vaja, perquè estudien i les dones veus que tenen més, estudien més i que estan més preparades que no els nois.
Sí, però això podríem dir que
revela
que normalment ha estat la tendència, no? Encara que fossin menys les dones que accedien a estudis superiors, a les universitats, diguem que després no tenien una continuïtat. I aquest segurament és el principal problema, que és que sí que hi ha una formació, sí que hi ha més dones que accedeixen a universitats o altres àmbits formatius, però que, en canvi, perquè després es fa o una elecció personal o bé perquè no hi ha els mecanismes que fan que hi puguis accedir de la mateixa manera, al final acabes trobant que en els llocs importants, per exemple, no hi hagi dones en llocs de comandament.
Bueno, sí que hi ha, però potser un 25%. No estan igualades.
I per què no n'hi ha més si han fet, diguem, tot el camí fins a arribar a...
Perquè continuem sent un país totalment machista. Que a la dona no se li dona l'entrada a molts llocs. La dona, ens han estipulat que hem d'arribar fins aquí i fins aquí arribem. De cada 100, una pujarà més amunt, però les altres...
Sí, però no cobrarà el mateix que cobrarà un home.
Home, amb aquests puestos així, amb aquests puestos així d'alta direcció i tal, sí, estan equiparades als homes.
No
estem equiparades als homes a veure, de la meitat cap avall no estem equiparades amb els homes.
T'ho dic jo que no.
Bueno...
Perquè ho sé.
Home, potser en general sí, aquesta és, encara continua sent una reivindicació.
Pot ser en puestos sí o en puestos no.
Estan molt
per
sota.
Dic, però totes les dones... A veure, jo les dones que conec, que són directores generals d'empreses grans, etcètera, etcètera, cobren exactament el mateix que cobrava el seu antecessor. Totalment. A nivell, doncs, per exemple, quan va estar treballant la meva filla en una empresa molt important... d'aquí de Catalunya. La seva tasca la podia fer ella o la podia fer una altra persona. El que la va substituir amb ella cobrava menys que ella, tenint més graduació universitària, diguéssim.
Bueno, però potser ella treia la feina més aviat que l'altre.
Bueno, això s'havia de demostrar després. Però que amb el seu escalafó, tots, homes i dones, cobraven exactament el mateix. Tots tenien una nòmina acreditativa de la seva professionalitat, X. Els administratius, segons el barem que tenien com a administratiu, cobraven una cosa, homes i dones. I així, els que no cobraven igual, informàtics, els graus mitjans, jefatura mitjana, tal, que
d'un
cobrava d'acord a les funcions que feia. Per això et dic que sí que hi ha dones que cobren exactament el mateix que cobraria un company home.
És que això en teoria és el que hauria de ser.
Això és el
perquè,
que hauria de ser.
Perquè és un treballador, o sigui, sigui treballador, sigui treballadora, la condició és la mateixa. Tu contractes, si tu busques algú per cobrir un lloc de treball, a no ser que sigui una feina molt concreta que demanis per un home o una dona, però per algun motiu allò especial, tu estàs demanant un treballador i demanes una qualificació d'aquell treballador. No poses, en principi, com a condició que sigui home o dona, però hi ha feines que encara es continua...
En general, sí que es veu una diferència a nivell de remuneració entre homes i dones. Però jo conec el cas de la primera dona que va haver-hi al port conduint una grua. Per arribar a aquest puesto, primer has de tenir uns estudis... que et preparin, una formació que et prepari per poder portar aquesta eina, no? I després fan una selecció. Entre 50 homes van agafar amb una dona. I aquesta dona fa les mateixes tasques que els seus companys i cobra exactament el mateix que els seus companys.
Doncs perquè horaris, la dona estava preparada suficientment.
Horaris, lo que calgui. Però això sí, ha de fer exactament el mateix que fan els homes. No li van posar cap impediment de si tens fills, si estàs casada, si no estàs casada... que facis la teva feina com l'has de fer. Una feina de molta responsabilitat. I de 50 i pico de persones, ella era l'única dona i la van agafar amb ella.
No. Una pregunta, si una dona decideix apostar per la seva carrera professional i té capacitat per arribar lluny, sigui l'àmbit que sigui, és igual la professió, a quantes coses ha de renunciar?
A moltes.
Moltes.
I un home?
No.
No.
Jo pregunto,
bueno,
eh?
A veure,
un home no.
Un, a veure, també ha de renunciar a moltes coses,
no, l'home. No, Anna Maria, no, no.
A veure, també. El que passa és que està pitjor vist que una dona decideixi no casar-se, no tenir fills, no estar a casa com dona i que es dediqui a la seva professió. Això està pitjor. Però hi ha moltes vegades pues, que un home no pot plantejar-se el casar-se, el tenir fills i tal, perquè la seva feina comporta viatjar molt, fer això, fer això, altre,
però
fer
ho fan
altre.
Igualment.
Però els homes ho fan.
Ho fan igualment.
Ho fan, clar, sí. Però no està tan mal vist que l'home ho faci. I en canvi que una dona digui no em caso, no tinc fills i tal, perquè llavors, valoro més la meva professió.
Llavors nosaltres ja som ja machistes. Vull dir, nosaltres, si estàs dient això, pensem que som machistes, perquè si estem pensant això, no?
No la dona, sinó, vull dir, tota la societat pensa, o pensem tots en general, que, collons, tu, renunciar a tenir fills per ser la millor X.
Bueno, doncs
a mi per què s'ha de renunciar?
Perquè hi ha moltes coses que són incompatibles amb el treball. Si tens fills, si no tens fills, mira, escolta'm...
Però els fills són d'un pare i d'una mare.
Sí, per això dic.
A no ser que sigui una família monoparental.
Però
no?
Imagina't, un senyor que tingui que deixar... que estigui vidu i tingui els seus fills. Ha de deixar els fills... busca una, a les àvies, busca la canguro, tal, i fa les seves funcions.
Però tu te n'adones que has dit que busca l'àvia, dona.
Clar.
Busca la canguro, noia.
Bueno,
però si una dona es queda viuda, tira tot cap endavant.
Perquè la funció de... A veure, a la dona tenim concebida la vida d'una manera totalment diferent que l'home. Vull dir, la dona ens adonem a tot el que ens envolta.
Jo crec que no. Anna Maria, jo crec que les mares haurien d'educar els seus fills a fer tot lo de més que fan les dones.
Actualment,
perquè no és dolent.
La major part dels homes avui dia se saben fer les coses de casa.
No, el meu marit farà 55 anys i se ho sap fer.
Vale.
L'actitud és el que importa. És
exacte.
A dir,
clar.
Ho saben fer, però no ho volen fer.
Claro,
però no
claro.
Ho volen fer.
I no ho volen fer per què? Per què no ho volen fer?
Pues perquè després li manaràs que ho faigui.
No manaràs. Tu esperes, i la dona per iniciativa ho fa. Si tu tinguessis una dona que digués nen, tens els plats per fregar, perquè és la teva funció, no? I no et belluguessis, ell els fregaria.
O sigui,
ell faria les coses.
O no.
Però el mateix que tu veus que estan els plats per fregar, ell té que veure que té els plats per fregar.
Però,
a veure quin dels dos comença a fer-ho. No tens que dir-li, tens els plats per fregar.
La necessitat de l'home de fer les feines de casa o anar a comprar i tal no és la mateixa que la nostra. Nosaltres, diguem, anteposem totes les obligacions que ens hem creat abans de me'n vaig a la pelo o me'n vaig a fer un massatge o me'n vaig a jugar al tennis.
Però abans de fer-te el massatge tens que pensar, a veure, a quina hora aniré a buscar els nens, a veure qui em recollirà els nens, a veure si els nens podran anar a casa, a veure si tot això, el marit
com que
agafa,
no?
El marit agafa, si tu tens... i se'n va a fer-se el massatge i no té que dir que vagin a buscar el nen ni vagin anar d'allò. El marit
no
va tranquil·lament a fer-te el massatge.
Però no tots.
I tu no pots anar a fer-te el massatge.
Però no tots. Hi ha homes que tenen molt assumit...
Presenta mal.
Hi ha homes que tenen molt assumit que a tal hora han d'anar a buscar el nen, que tal, que qual, que això, que l'altre. Hi ha una sèrie de coses que sí que són vitals per ell. Però fer el llit, fregar els plats, escombrar, passar l'aspiradora, pot esperar, cosa que la dona no. La dona complim totes les funcions envers els fills, els pares, el marit i tal, i anteposem tot l'altre abans que nosaltres mateixes. Som nosaltres les que estem fent que el marit sigui... O estem fent més com machistes. Les dones són més machistes que els homes. I moltes vegades, per no veure els plats sense fregar, anem i els freguem.
Aquí entra el que abans estava comentant la Fina, que és el tema de l'educació.
Exacte.
I fins que en l'educació no haguem fet allò un camí llarg per anar consolidant aquest canvi de mentalitat, estarem a les mateixes, perquè sembla mentida que en ple segle XXI jo me recordo quan un comença a tenir consciència que veus aquestes coses i penses perquè hi ha aquesta discriminació entre homes i dones, perquè hi ha coses que les han de fer els homes, altres les han de fer les dones, i pues et planteges que jo hi ha coses que perquè sigui dona no tinc per què fer-les.
Exacte.
I et rebel·les.
Exacte.
No?
Llavors, si et rebel·les sense haver
però
fet
passa el
camí,
temps i veus que això més o menys es va mantenir,
mira,
saps?
A casa el meu pare treballava més hores que un rellotge, la meva mare estava a casa i ens cuidava a nosaltres i tal, si li sortia l'oportunitat de fer alguna feineta, doncs mira, allò que entrava a casa, no? Érem una família superpobre, però el meu pare arribava a casa quan venia de treballar i si s'havia de fer el sopar se'l feia, i si ens l'havia de fer per nosaltres, els nanos, perquè la meva mare estava malalta, el meu pare s'ho feia. Quan va néixer el meu germà, des de petitet, tant la meva mare com jo, el vam ensenyar a fer les coses de casa. I ell feia llits, planxava, netejava el terra, rentava a mà, coses petites i tal, com la meva mare i com jo, igual. Ara el meu germà s'ha casat i quan la seva dona va veure les coses que feia el seu home a casa, deia, però no, esto es mi trabajo. No, perdona, no es tu trabajo, es el trabajo de los dos. Van estar 6 anys sense tenir fills i arribaven a casa i el primer que arribava és el que feia el dinar.
Claro, és lògic. Com ha de ser.
Hi ha moltes amistats d'ells que els marits no fan això. Però per què? Perquè no els han ensenyat de base.
Claro.
Després, què passa? Que la gent de la meva generació, i la teva també, no? Els nostres fills, oi que els hem ensenyat d'una manera diferent? O hem intentat que siguessin més actius amb les coses
però
de casa?
Però com que veuen que la part paterna no fa res, doncs jo tampoc feia res.
Claro.
Bueno, però és que aquí està la mare...
Bueno, per... Però vale.
És que els exemples, que el que diu la Montse, també són importants.
Ah, sí. Si el pare no fa res, a veure jo per què tinc que fer si el papa no fa res.
Claro.
No?
Ja. Normal.
Però llavors aquí entra l'acció de la mare.
Quan no, aquí, casat... aquí entra, Ana Maria, la discussió, perquè si tu, sí, com a mare, també estàs intentant defensar una cosa i el pare, en comptes de donar-te la raó, i ja no només amb l'exemple, o sigui, l'exemple que li dona el pare no és pròpiament el que hauria de ser. Home, però en canvi defensa el seu fill i es posa en contra de la mare, mira, llavors
quan,
aquí tenim un pitot
quan
de gravellis.
Quan jo vaig casar, el meu ex estava acostumat a 4 dones a casa seva i quan ella arribava per la porta deixava anar les sabates, els calçotets, això, on caiguessin, i se n'anava a la dutxa. Jo quan m'ho explicava deia, en mi casa no ho vas a fer. Ens vam casar i el primer dia ens vam aixecar, va anar a dutxar-se i em va deixar tota la dutxa.
Per tu, tot per tu.
I jo vaig entrar i dic, escolta'm, i això què és? Diu, pues la roba. Dic, i la banyera tota plena de sabó? Diu, no t'has de dutxar tu? A veure, perdona, jo quiero dutxar-me en una dutxa límpia i en un baño que no tenga que passar per encima de les coses. Te lo recoges. Morros. El primer dia de casats, morros. Llavors, pues, clar, ja li vaig dir molt clarament, a casa meva les coses són així, 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 si les vols bé i si no les vols, em va costar molt, però al final era un home que feia el menjar, que recollia la cuina, que no li sabia greu estendre la roba, menys fer els llits, ho feia tot, tot, eh? Però van ser molts anys també, el fet de tenir nenes, que també deien, papa, pues, si tens el llit sense fet, el fas, perquè nosaltres tenim altres coses que fer. I llavors, ara és un home de casa, escolta'm, que la seva dona està contentíssima amb ell perquè l'ajuda amb tot. Però si nosaltres haguéssim sigut com les dones de casa seva, bueno, ell no sabria fer ni rentar-se les dents.
Ja, però abans era així.
Sí, per això vull dir que...
Jo els he malcriat.
I en el futur ha de ser d'una altra manera, no?
Jo els he malcriat. No, és que ja la meva filla, el seu marit, ja li fa que tienda la roba i li dice, ¿qué me'n dona? ¿O qué me'n dona? Si no te lo tuviera que decir.
Clar.
No? Perquè, clar, per què els hi has de dir? Que no ho veuen, que s'ha d'estendre la roba, que s'ha de fer el llit, o que s'ha de cuidar el nen, o se li ha de donar el bibi al nen.
Mira, a mi
no ho veuen. Has de dir, dona el bibi al nen, dona, fes el llit. I, clar, al final dius, ets una mandona. Perquè
sortim,
tot el dia estàs manant.
D'aquí d'Espanya i comparem francesos, italians, alemans, bueno, els països aquests amb els que tenim més contacte i tal, els homes fan les mateixes coses que les dones.
Perquè treballen els dos.
I aquí no treballem els dos?
Sí, igual.
Ah?
O més.
I llavors, per què? Pues perquè potser no, no. La seva societat no és tan machista com les nostres, com la nostra, i que a sobre la volem continuar fomentant, i llavors...
Jo crec que el machisme està tot... a tots els països.
Sí, sí, però
Maria,
bueno, ja...
No, no.
És que la dona no té un horari.
Jo que ni,
no té un horari.
Ni una nació, ni un poble, ni...
Vamos, si s'aixeca a les 7 del matí, fins a les 10 o les 11 de la nit, no para. I si treballa, treballa, y después sigue en casa.
Ya, ya, ya.
Deja el, sí. Yo por mi parte dejo el peine y cojo el mocho. Sí. Claro, es que...
Fas una cursa de relleu.
Claro, es que dejo... Vull dir que la dona no té horari. I escolta'm, això és una cosa que no para, no para, no para.
Però i no podríem, com van fer aquestes dones sufragistes, no? Anar al carrer i reivindicar? Perquè, clar, parlem molt. Però no sortim al carrer.
Clar, però això és el que estem fent des de fa ja molts anys, des de llavors.
Sí, ja, però no ens donen solucions.
Jo tan radical no ho soc.
L'única vaga que podries fer, ja saps quina és. No fer res durant tot el dia.
Clar.
No fer res.
No fer res.
Però després te fots tu. Perquè no vindrà ningú.
S'acumula tot.
Demà el tens doble.
Després te fots tu perquè no ve ningú a fer-te-ho.
Sí, sí. El dia que decideixes fer vaga,
tens doble.
De les teves
claro.
Obligacions entre cometes, eh? El dia que dimiteixes de fer les coses que fas normalment, aquell dia sí que hi ha algú que...
Que t'ho recorda.
Que tu, bueno, i que hi veu, no? Però vaja, que després passa el que diu la Fina. Que s'acumula. Eh?
Això és com si dius, mira, avui no faig la rentadora, ja la faré demà. Arribes a demà i dius, uf, avui tampoc no la faig. Després tens la muntanya russa, que pots, bueno, galopar per allà damunt.
Bueno, però, el dia mateix. Que decideixes fer la rentadora, la fas perquè tu vols fer la rentadora.
Sí, claro, però després t'acumula. Mama, això, mama...
Posa-la tu.
Ah, no, les meves filles estan educades així, eh?
Ah, doncs per què t'han de dir mama, no tinc roba, o mama...
És quan eren... No. És una manera de parlar. Si ara jo dic, mira, bueno, vale, doncs me'n vaig tot el dia, quan eren més petites, marxem a Barcelona. No, jo treballava tota la setmana. El cap de setmana era per... Canya. Treballava més el cap de setmana que tota la setmana, no? Clar, si jo me n'anava amb elles a Barcelona o anava, jo que sé, aquí a l'Alcampo o anava a Equits, doncs clar, si passava el dissabte amb elles, el diumenge me'l passava tot el dia lavadora-secadora. Ara no, ara, clar, jo estic moltes hores fora de casa i, clar, la meva filla una, que mama, que jo faré això, l'altra, jo faré la roba, mama. Jo a mi em truca, mama, que faré per a dinar, va, que et faré farem el dinar. Vull dir, que, a veure, pobretes...
Però tu ara tens tres filles que tenen edat per poder fer totes aquestes coses.
Sí, clar. Però jo també és veritat...
Això tu ara també deixes anar.
També és veritat que jo, quan estava a casa, doncs no deixava... Elles estaven allà amb mi, fèiem tot, però jo no deixava doncs, que elles ho fessin, no? Perquè sempre m'ha agradat...
Sempre he treballat. I des de molt petites, a les meves filles, les vaig... Com el meu ex. Això són les coses que s'han de fer a casa. Jo arribo fins aquí. A l'altre heu d'arribar a vosaltres.
No, sí, a veure, si no hi ha...
La Sandra, amb 11 anys, feia el menjar de tota la família. Sí. Però per què? Perquè és el que hi havia. Si no, jo no podia treballar, llavors no arribàvem econòmicament a les coses que elles volien i tal. Llavors, si jo em quedo a casa a fer les coses, tot això d'aquí desapareix de la vostra vida. Però per això t'has de sentar amb ells i explicar una, dos, tres, 22. La meva filla, amb 12 anys, em diu... Jo vaig exposar una cosa a casa i diu, mama, és que ara nos hemos vuelto pobres? O sigui, no és que ens, siguem pobres, però és que
no arribem a final de mes.
L'estatus econòmic ha baixat, i si ha baixat, doncs ens hem de treure això. Oh, mama, el que més m'agrada és el que hi ha.
Senyores, canviem de tema i parlem d'homeopatia. Que no sé si heu provat alguna vegada.
Sí, jo no. Molts
anys. La homeopatia, que ara un estudi universitari doncs diu que no té base científica i que, bueno, que està en qüestió, no?
Però això cada X anys surt.
Sí? Què vols dir?
Sí, que de tant en tant deixen caure una píndola d'aquestes de que l'homeopatia és dolenta per l'organisme, que l'homeopatia és no sé què, l'homeopatia és no sé quantes. Jo fa més de 20 anys, 20, 25, 27 anys que prenc homeopatia. L'homeopatia no és una cosa que si tu tens un càncer te'l curi, eh? No, és preventiu. L'homeopatia és una cosa preventiva. Tampoc no puc dir que estigui molt, molt, molt informada de tot, però el que sí que tinc entès és que el que es fa amb l'homeopatia és, si tu tens una malaltia banal, una malaltia petita, tal, que no sigui un càncer, que no sigui un sida, que no sigui alguna cosa d'aquestes, el que es fa amb l'homeopatia és donar-te amb dosis micres, la teva malaltia. O sigui, la mateixa malaltia que tu tens, per a que el cos reaccioni contra d'això i faci defenses. A mi, per exemple, a nivell de problemes, no problemes mentals, a veure, com et diré jo?
De memòria.
De memòria, amb problemes de depressió, amb problema d'ossos i tot això, m'ha anat molt bé. M'ha tret molts problemes de sobre. Molts problemes de sobre. Ara l'homeopatia...
I has anat al metge alhora? A l'hora que t'estaves prenent això, has anat al metge?
Estava en tractament amb, amb els metges i vaig deixar de prendre la medicació que m'havien donat al metge i me vaig dedicar única i exclusivament a l'homeopatia. I quan jo vaig tornar a fer la revisió i tal, a mi em van trobar que estava molt millor de lo que ells havien previst de la meva malaltia.
Però lo millor... A lo millor ets tu que ho suggestiones, que és el que diuen l'altre dia.
Pues llavors passarà el mateix si m'estic prenent un paracetamol, un ibuprofeno...
Pues lo mateix, o, tal, lo mateix.
Psicològicament m'estic posant bona.
Mira, la informació que avui ofereix, per exemple, el Punt Avui, a la portada diu que els crítics de l'homeopatia atribueixen l'èxit d'aquest tipus de teràpia a l'efecte placebo, que és el que comentava la Fina, i a l'empatia o que tenim els usuaris, no?, els pacients, bueno, com això és una cosa que sembla que sigui natural i tal... Doncs,
m'anirà bé,
vull dir, no em farà mal.
I
no
m'anirà bé.
És I com... tu què explicaves abans que havies...
No, jo vaig estar mirant-ho, el que ho van fer això de l'equip d'investigació, i vaig veure pues, les dues hores que va durar el programa. Van anar amb una fàbrica de París, que és on se fa tota aquesta història.
Aquests productes d'homeopatia.
Sí. I llavors van sortir tres metges, ¿vale? I aquests tres metges pues, van dir que no curava, que no, que era tot d'aquí.
Del coco.
Sí, sí. I jo ho sé de gent pues, que ho ha fet, a part, les bestialitats que cobren. Això és l'altre. 120 euros per visita. I 90 la segona visita, les demés visites. I una altra era 120 la primera, a part les píldoles estes, vull dir, les boletes estes. I una altra, perquè van sortir dos, i una altra 60 euros per visita. Ho trobo una aberració. Però bueno, cadascú és su vida. El que sí van dir era això, que era aigua i sucre.
La composició
era aigua i sucre.
Aigua i sucre més la micra o la mil·limicra.
La micra esta, quan ho fan, perquè això passa per no sé quantes turbines, sí. Ja no queda res. Què és el que va dir, ja et dic, els tres... Jo ho vaig estar mirant perquè vaig dir, ui, m'interessa, no? No perquè ho hagi provat, però dic, si un dia traiem el tema, doncs puc dir, no?, i puc opinar. I vaig estar allí fins a les 4 del dematí que va acabar, allí, aguantant el tirón. I un li dia, pues si deixa aigua i azúcar, oh, però si la gente lo quiere... És el que van dir allà a la fàbrica esta. Si la gent ho vol, doncs pues, endavant. Hi havia una bestialitat de caixes i caixes i caixes a Itàlia, Alemanya, no sé quantos. Però bueno, si la gent no els hi va bé, doncs pues, vale, pues, endavant. Vull dir, jo no m'ho prendré. No ho he pres mai i no hi crec, a més. Jo crec més en la medicina natural que en l'homeopatia.
I a veure, i la medicina natural... Si el teu cap no treballa fomentant que el teu cos està, tot el que li estàs donant ho va fent,
No, però, tampoc, però no, no és el mateix. No,
la medicina natural fa molts i molts i molts anys sí. que han fet herbetes. Jo sí, m'estic senyor. Prenent unes herbes pel fetge que està inflamat, no? Uh-huh. I, bueno, a veure, ja t'ho diré.
Però, no, no, bé.
Però jo l'homeopatia no m'ho he pres ni he provat, ara perquè esteu dient això, però jo no ho he pres mai. Però jo crec que totes les malalties, jo ara fa millor dues setmanes que m'estic prenent això pel fetge i unes pastilles que són pel colesterol, també uh-huh. naturals. I fa dues setmanes, però clar, això és, té que ser anar-t'ho prenent que et vagi fent efecte, com a l'homeopatia. És anar-t'ho prenent, no quan te duela la cabeza,
no,
prendre't la pastilla,
però
perquè
si
la pastilleta no et farà res.
Si tu dius, ai, quin mal que em fa el cap, vaig a prendre'm, jo què sé, per dir-te algo, que no sé si va amb això o no, un natri neuràticum del 200, no et farà res,
no,
perquè això nens, no, ni t'alivia ni res de res.
Aquests nens que els hi donen, tenen que anar-lis donant sempre aquesta
clar,
pastilleta, aquesta pastilleta, perquè mirar de no engustipar-se, per mirar de no, però no quan s'estigui engustipat, però
és
una persona,
un
però un crio que ja s'està prenent homeopatia, després té febre, té una tos que no se li va, i no veus, això ja necessita
bueno,
o un antibiòtic o un tractament de metge, no perquè es prengui homeopatia, perquè aquesta gent que li dona homeopatia també estan una miqueta...
Obsessionats.
Sí.
Jo no estic tocada
sí.
del bolet,
No, 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 no. Jo no, vull dir no, amb el sentit que hi ha
sí.
mares o pares que el fill no volen que prenguin ni pastilles, ni antibiòtics,
sí,
ni medicines,
vacunar,
ni res, i els tenen així, Vale. I hi ha un moment que és necessari,
però,
perquè per això estan
estigui,
les medicines
encara,
i els antibiòtics i això.
Diguis,
ara no passar-se, però...
Encara que diguis, és que hi ha pares que no volen que els seus fills estiguin medicats, vale? Però si tenen un encostipat, van a l'arboristeria i prenen un antitoxigen, un mucolític,
sí,
això o l'altre.
Sí, però...
No fa falta
però,
que vagin al metge perquè hi ha remeis naturals per combatre tot això.
Bueno, si veus que va... Però no... Quan tenen aquesta grip o aquest engustipat, prendre l'herbeta no els hi farà res.
No.
Però no, a veure, no és prendre una infusió, perquè tu saps perfectament que tot tipus d'herbes poden ser amb infusió o poden ser amb concentracions.
Però...
Llavors, doncs, no em prendré una camomilla si tinc molta tos. No, indudablement, però la camomilla combinada amb XXX, que surten ja encapsulats, va bé per això, perquè poden portar una herba que el que
però
fa és madurar-te...
Ha d'haver-hi un temps de procés. Si tu tens una tos o tens una bronquitis,
claro.
Una bronquitis o un, bueno, el que
una
sigui...
Pneumonia,
una pneumonia. O
una
això,
tos ferida.
Però
mentre no tinguis
llavors,
infecció... Ja...
No pots, per això dic que no pots anar... La persona aquestes que són amb això d'hemopatia, tot això, no dic que en general, però són persones que tot vegetal, que tot no sé què, no sé quantos... Bueno,
jo quan tinc
ha d'haver-hi un...
aquestes bronconeumonies que tinc i tal, jo no vaig al metge. Jo vaig a lo natural, a lo que sé que...
Pues olé, olé,
i tal,
olé, no, no.
Que pot ser aquests gripassos meus, en lloc de durar-me 15 dies, com li poden donar, em duren un mes, però no em foto antibiòtics. I, en canvi, pels dolors, tinc que fotre'm el que sigui. Tant sigui homeopàtic, tant sigui naturista...
Doncs n'hi ha coses, també.
Sí.
Però has d'anar-ho prenent,
clar.
Però més... Però ja prenent, ja vull dir, anar prenent-ho
per
ara perquè et vagi... Però no,
quan tinc,
no,
per exemple, una fase aguda...
En tres mesos notaràs l'efecte.
Però quan tinc una fase aguda... Quan tinc una fase aguda, llavors haig de recórrer a la medicina tradicional, vull dir, no tradicional... dels metges,
ja,
etcètera,
però una
etcètera.
Criatura no és com nosaltres que estem tan forts. Nosaltres estem més forts, però una criatura en seguida agafa el virus, en seguida agafa totes aquestes coses. Jo trobo que...
La qüestió és que amb la salut no s'hi pot jugar,
no s'hi pot jugar.
I si no estem parlant d'un encostipat, vull dir que quan hi ha símptomes i evidències que hi ha una malaltia, una cosa que és greu, per això hi ha els especialistes. I
per això van estudiar.
El que s'ha de fer és anar
al metge.
Que ara no donen tant antibiòtic.
I que ens diguin
el que... Abans per donar un antibiòtic costa,
Però bueno,
diuen que tenen que passar els dies de febre...
Però ara t'estan donant antiinflamatoris hasta quan te pica el nas. no sé què és pitjor, perquè els inflamatoris, vull dir, et deixen el fetge fet una merda, i els ronyons i tot.
Ja, però si tu tens dolor... Tu vés i digues,
tinc otitis, o jo... antiinflamatori. Em plora aquest ull, antiinflamatori. Tinc mal de queixal, antiinflamatori. Em fa mal el genoll, antiinflamatori. Em fa mal un dit, antiinflamatori.
Bé, senyores, esteu bé?
Sí, molt bé,
sí, esteu bé.
Hosti, no em fa mal res,
ara. Ja el
esteu també com per tornar dilluns que ve, no?
I tant.
I per fer una hora
i
més,
tant.
També.
Si heu de portar un mocador, no passa res, eh? Vull dir que... Després d'aquest hivern...
Quants temes ens hem deixat al tinter?
Oh, ja han dit que faria molt fred.
Un tema més.
Que venia neu i que venia
Espera't.
Però, nena, és quan vendrà la nieve.
A veure, noies,
que estem a Catalunya.
Es tracta d'acabar la tertúlia, no de començar un altre cop.
Oh, és que ja. ens animem a última hora.
Us animeu a última hora. La setmana que ve esteu convocades, eh?
Molt bé, molt
bé. Totes.
Pues moltes gràcies.
Vinga.
La setmana que ve.
Bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.